11 i 14 minuts, gairebé un quart de 12, fa una hora i quart que la biblioteca és oberta. Quel Forns, bon dia i bona hora.
Bon dia, bona hora i bon Sant Jordi a tothom.
Us hi heu passejat?
Ara mateix a les 10, quan han obert la biblioteca, puntualment, doncs, tant la Rosa Tobau, la regidora de Cultura, com jo mateix, doncs, hem volgut ser dels primers usuaris de la biblioteca, doncs, per compartir aquesta felicitat de poder obrir altra vegada la nostra biblioteca Santiago Rusiñol.
M'haig de començar per aquí, com li preguntàvem a la Marta fa un moment, la sensació.
La sensació, bé, primer de satisfacció, d'alegria després de tants anys de portar la biblioteca tancada amb aquestes obres que sabeu que s'han complicat i han sigut llargues, no? I per altra banda, doncs, també aquest sentit una mica de, diguem, de satisfacció incompleta, si volem, no, per dir, perquè hem trigat molt en poder fer aquestes obres que s'haurien d'haver acabat molt, molt abans. No?
Ens sembla que fins i tot això ha estat o està al darrere d'aquesta obertura discreta per una obra que el propi alcalde en més d'una ocasió ha dit en veu alta: expreso el meu mea culpa per com ha funcionat tot això. Hi ha hagut dues obres que per l'alcalde han estat, vaja, diríem que motiu d'una expressió pròpia de disculpa, una, la de la reforma del Prado, de la teulada, etc, etc, i l'altra, la de la biblioteca. Aquestes dues obres, diguem-ne que han acabat, la biblioteca ja és en marxa, però dins queda aquell punt de... Uf,
sí,
quin d'això, no?
De que la llargada i la durada de les obres, i sobretot la gestió de les obres, ha estat molt complexa, i una obra que en el sí, tant la del Prado com la de la biblioteca, en el fons no era tan complicada com podia ser, per exemple, dels museus, no? Quan es va fer la reforma dels museus.
Que tampoc no va ser fàcil.
Però era una obra molt complexa, ah, ja d'entrada. Aquesta no era d'entrada complexa i s'ha allargat. I s'ha allargat no tant per temes arquitectònics, sinó per temes de gestió, no? Dels impediments legals que hi ha hagut a l'hora de poder invertir els diners públics, a l'hora de poder doncs, destinar determinats recursos, perquè anàvem veient que podíem fer més millores que no estaven inicialment contemplades i només trobàvem cantrebancs, no? Llavors sí, queda aquesta mica de mal gust, no? De dir, home, això ho podíem haver acabat abans, però per altra banda, avui quan ho obres i veus doncs aquesta biblioteca que ha fet aquest canvi tan profund, no? Perquè l'edifici és el mateix, però l'edifici està posat al dia, els serveis bibliotecaris i d'accés a la informació estan posats al segle XXI, tu ara quan arribes ja no trobes cap barrera arquitectònica, abans quan entraves a la biblioteca hi havia la vorera, després de la vorera hi havia el pedrís d'entrada, després tres graons, cada vegada que canviaves de sala hi havia graons diferents, escales. Ara tot és al mateix nivell, tot és al mateix peu, si no hi ha rampes o si no hi ha ascensor. La lluminositat que ha guanyat l'edifici, perquè ara totes les sales tenen llum natural, totes, no només les que donen a façana, gràcies al pati interior i que s'han tirat en vans perquè entri aquesta llum natural, els colors que s'han respectat, tot en aquest estil noucentista d'aquest edifici tan patrimonial, tan bonic, no? I després aquests serveis bibliotecaris que s'han adaptat al segle XXI, amb màquines d'autoprèstec, la sala infantil que ha canviat d'ubicació, la tercera planta o segona planta, que era la sala Miquel Utrillo,
sí,
és una sala que està oberta cada dia i que allà s'hi ha concentrat tot el fons patrimonial, el fons de la col·lecció local, el fons Miquel Utrillo, que eren fons que no eren accessibles i tampoc ho era la sala. Vull dir, ara podem gaudir d'una biblioteca del segle XXI amb uns serveis bons, molt professionals. Vull felicitar l'equip tècnic, doncs, que aquests últims mesos ha estat treballant intensament tot l'equip de la biblioteca per posar-la a punt per avui. I quin millor dia que el dia de Sant Jordi, el dia del llibre, de l'arròs, el llibre de la cultura, del coneixement, per obrir-la de nou.
Per aquells que es puguin preguntar, i aquesta segurament és una d'aquelles preguntes del dia, què hi ha en aquesta biblioteca que recordi el caliu de la biblioteca abans de tancar?
Bé, hi ha principalment l'edifici, per tant, l'edifici que l'any 1936, el 14 de juny, doncs, va inaugurar el conseller de Cultura, Ventura Gassol, conseller de la Generalitat de Catalunya, de la Generalitat Republicana. L'edifici és posat al dia, com deia, restaurat, rehabilitat. També, amb molt bon criteri, s'hi ha volgut deixar mobles de l'any 36, de la inauguració, aquelles taules, aquelles cadires, ubicades d'una manera diferent. Ubicades d'una manera diferent.
Però qui vulgui trobar les taules, les trobarà.
I les cadires.
I les cadires.
Aquelles cadires un pèl incòmodes, sigui dit de passada, però
hi són. Que marcaven sempre l'esquena.
L'esquena, continuen marcant l'esquena, però restaurades. També hi ha mobiliari de posterior de les diferents reformes que s'ha fet a la biblioteca. Hi ha una que crec que és una meravella i que avui en dia es posa molt en valor, que és totes les rajoles, tot el paviment de la biblioteca, són rajoles hidràuliques, absolutament polit, posat al dia. I després, des del punt de vista més de la informació, la documentació, no hem d'oblidar que és una biblioteca patrimonial, és una biblioteca que té fons patrimonials, els fons de quan es va fer el primer servei bibliotecari el 1886 hi són, hi ha els fons també de quan el 1936 es va inaugurar, hi ha els fons Utrillo, els diferents fons de Santiago Rusiñol, del modernisme, tot això hi és. I això té un valor enorme.
Ara somreiem perquè tota la història d'aquesta biblioteca està llarg. La creació de la pròpia biblioteca va ser molt llarga
molt
en el
llarga.
Temps. Molt, però molt. Les aturades també han estat llargues. Tot està llarg en la vida de la biblioteca.
Hem de pensar que el primer servei bibliotecari de Sitges comença a l'antic castell de Sitges, el 1886, 50 anys abans que s'inaugurés la biblioteca Santiago Rusiñol, que és la primera biblioteca oficial de Sitges, on està ara. No? Per tant, diguem que el sistema públic de lectura a Sitges ha estat bé del segle XIX, però que ha estat complexa, ha estat el seu desplegament. Sitges avui gaudim de dues biblioteques públiques, la Roig i Reventós al Poble Sec, també en el seu moment reformada, i que ha fet aquest servei bibliotecari, l'ha prestat a tot el municipi durant aquest temps que ha durat les obres, i ara la Biblioteca Santiago Rusiñol posada a punt i al dia.
Aquesta ha estat una obertura. Avui també hi ha una inauguració.
Sí.
Una inauguració de quelcom, i jo no sé si en algun moment ja algú donava per perduts aquests baixos del Retiro, perquè en el seu dia sempre es va parlar d'aquests baixos que l'Ajuntament en l'època d'en Pere Junyent va comprar com una forma, diguem-ne, de salvar l'economia de l'entitat. Més d'un retirista també deia, mira, aquests diners van entrar per una porta i van sortir per l'altra, perquè tal com estàvem, així van entrar i així van sortir. I aquells baixos en algun moment van ser motiu d'una certa reflexió sobre si podien encabir la Universitat Oberta de Catalunya, però al final, com se'ns ha dit també aquests darrers mesos, els serveis tècnics deien que en uns baixos d'aquest tipus no es podia establir un servei de pública concurrència, sinó que això havia de, diguem-ne, de dirigir-se a uns altres usos que no era fàcil trobar, suposo, per uns baixos tan tancats com aquests i tan en desús com aquests. No? Quina ha estat la solució final?
És realment tal com ho expliqueu, és a dir, fa més de 20 anys que tenim uns locals de propietat de l'Ajuntament i, per tant, de propietat del poble de Sitges, el soterrani del Retiro, amb absolut desús. Això en aquest mandat, quan ja vam començar a veure que hi havia possibilitats de començar a invertir diners per posar els equipaments al dia i per fer nous equipaments que la societat de Sitges demana, vam dir, aquí és un espai que podem posar per a ús de les necessitats culturals de Sitges.
Com que en aquest cas sí que una gran majoria no ha vist l'espai, com era aquest espai?
Hem de pensar que és el mateix espai que hi ha al cafè, la cantina del Retiro, sí, i la sala del billar i on els, sí, socis juguen a cartes.
És a dir, tota aquesta superfície tot aquest de la planta baixa.
De la planta baixa, el mateix soterrat, a una planta inferior. Té accés directe pel carrer, i inclús té alguna sortida més per algun altre espai de l'edifici, però l'accés és directament pel carrer. No cal entrar a la Societat Recreativa del Retiro per entrar a aquest espai.
D'acord. Allà no hi havia res?
Allà no hi havia res, de fet, el Retiro potser ho utilitzava més com a magatzem, vull dir, devíem parlar-lo en el seu dia amb l'Ajuntament per utilitzar-ho més com a per guardar estris o que sigui. Aquest espai era diàfan, absolutament obert, i a bon criteri de la regidora Rosa Tubau, doncs l'espai s'ha compartimentat. l'hem, diguem, batejat amb el nom de Cau de Cultura, perquè on és un cau, no? Perquè està sota terra i perquè volem que sigui un espai d'activitat cultural, amb un ús concret que es determinarà en les properes setmanes a través d'un reglament d'ús que s'està treballant, però bàsicament per una necessitat que havíem detectat des de fa molt de temps, jo diria des de fa anys, que és que a Sitges tenim un model de gestió de les festes populars molt propi de Sitges, que és que les festes no les organitza directament la Regidoria de Tradicions i Festes ni un Institut Municipal de Cultura, Tradicions i Festes, sinó que les organitzen comissions de veïns i veïnes nomenades pel ple municipal. Aquestes comissions es reuneixen on poden, a casa del president o presidenta, en un bar del poble, amb alguna dependència municipal, però sempre han d'estar pendents de demanar les claus, els horaris, algun altre espai. I no tenien cap espai propi. I aleshores el Cau de Cultura neix amb aquesta idea, que sigui un espai pensat per les comissions municipals, és a dir, la Comissió de Reis, la Comissió de Carnaval, la Comissió de Corpus, la Comissió de Sant Bartomeu i Santa Tecla, perquè s'hi puguin reunir, guardar els seus estris. També és un espai d'emmagatzematge, és un espai que hi ha en armaris, per exemple, per poder guardar tot el vestuari de Reis.
Aquest espai que no tenia cap mena de compartimentació,
exacte,
com s'ha compartimentat?
S'ha compartimentat amb sales, sí, per reunions. Hem de pensar que no és per pública concurrència, és a dir, no és una sala per fer-hi activitats, sinó que s'hi reuniran
els 10, 15, 20 de torn i ja està.
I sales d'emmagatzematge amb armaris pensats per vestuari i estris de les nostres festes, de les nostres activitats culturals.
Com si parléssim, salvant totes les distàncies, de trasters.
Sí? Exacte. Per dir-ho d'una manera,
Més o menys algú pugui tenir al cap la configuració.
Amb un control de la humitat, amb un control de la temperatura, perquè tot això també, evidentment, està en un soterrani que, evidentment, lògicament és unit, necessita de la ventilació i el control de l'humitat, que també s'hi ha posat. I això és el que avui a la tarda inaugurarem, posarem en funcionament i que vagi a les comissions municipals, doncs avui mateix, diguem, ja podran veure i podran començar a gaudir. La Comissió de Corpus, que és la que
més immediatament
té la feina, ja podrà, la Comissió de Sant Bartomeu i Santa Tecla també, perquè també ja està immersa ja en plena feinada de cara a la Festa Major i, lògicament, també Carnaval i Reis. No? Aquest seria el primer ús.
Sí.
Lògicament, després estudiarem altres usos d'altres necessitats que hi ha també culturals a nivell, això que dèiem, de reunions o despatxos o espai per guardar estris o material.
Perquè us anava a preguntar, precisament per això, les entitats que ens escoltin que puguin dir, nosaltres necessitaríem ja establerta, no ho sé, una forma de fer una petició per algun d'aquests espais quan surti aquest reglament.
Quan surti aquest reglament es veurà clarament quines són, diguem, les condicions d'aquest espai, per què s'ofereix, però anirà una mica per aquí pel que acabo d'explicar. Espais per poder fer activitats de pública concurrència, és a dir, un acte cultural o festiu obert a la ciutadania, aquí no es pot fer. En què estem pensant quan parlem d'aquest tipus d'activitats? Amb la masia de Santa Bàrbara, amb l'ermita de Santa Bàrbara, que aviat començaran les obres ja de l'ermita, que el projecte ja està a l'Ajuntament, ja diguem per part de la Junta de Compensació, que és qui s'havia de fer responsables, els propietaris, i per tant començaran molt aviat les obres de l'ermita primer i després de la masia, o encara continuem lluitant amb la Generalitat per adquirir el patronat. I a la que puguem adquirir el patronat i el puguem fer tota la fase de restauració, també serà un espai pensat per activitats obertes a tothom, a entitats, a públic, etc.
Per refrescar-nos la memòria,
ho dic per diferenciar-ho del Cau de Cultura, eh? Cau de Cultura, emmagatzematge, reunions, sales de despatxos, masia de Santa Bàrbara, ermita de Santa Bàrbara, patronat, si algun dia aconseguim que sigui municipal, per activitats obertes.
Si no recordo malament, el darrer que ens veu dir és que la Generalitat ara sí que sembla que pot contemplar la venda del patronat. Allò que no volia fer...
Ha canviat el criteri. De fet, l'ha canviat en els últims anys 3 vegades. La primera volia vendre, que és quan l'Ajuntament no podíem comprar perquè no teníem un duro.
Exacte.
No teníem pressupost, sí, perdó. Sí. La segona, quan volíem l'Ajuntament, perquè ja teníem romanents positius de tresoreria, poder comprar-lo, no volia. Llavors plantejava un lloguer. I ara torna a plantejar que ens estan fent una valoració, és a dir, una taxació, vendre, i nosaltres estem disposats a comprar. Per tant, ara estem en aquest moment que ens han de presentar la taxació.
És a dir, que no sabeu encara és
el preu
que demana la Generalitat.
Exacte.
Això no té res a veure, repetim, amb el que ja va pagar l'Ajuntament, aquella multa que feia referència,
bueno, aquella sentència judicial,
etcètera,
que condenava l'Ajuntament a pagar 1,4 milions d'euros.
Allò està pagat?
Allò està, em sembla que està efectuat el pagament, no, pendent de que es completi l'operació de venda o de lloguer.
D'acord, perquè aleshores d'alguna manera...
Els diners estan reservats.
Si no recordo malament, em sembla que ens comentàveu que l'estratègia seria que que la Generalitat jugués una mica, Ajuntament i Generalitat juguessin una mica amb aquest pagament d'un 1.400.000 euros per...
Nosaltres els hi vam oferir la possibilitat de dir, escolta, faríem el pagament de 1,4 milions d'euros, que no és una poca quantitat de diners, és una quantitat molt important, de cop, la faríem de cop,
però a canvi
no apreteu en el preu de venda. I penseu que...
Perquè també estan venent una ruïna.
Hem de pensar...
Perquè allò és una ruïna,
dues
no?
Coses. Ells fonamenten que el patronat està en un lloc immillorable, al carrer Parellades, i que per tant el podríem vendre amb una empresa perquè hi fes activitat comercial o empresarial al mig d'un espai.
Sí, sí, d'unes...
Això ho diuen, però també saben que en aquests casos té preferència de compra a l'administració per un ús públic.
El dret de tanteig famós, no?
Exacte. I segona qüestió, que és que realment ens vendrà en un edifici que hi haurem d'invertir molts diners per l'estat en què es troba. Per tant, tenint en compte això i tenint en compte que la sentència la pagarem i la pagarem de cop, vam dir, home, no apreteu en el preu. Feu un preu d'administració a administració tenint en compte l'interès públic. I ara estem amb això.
Abans no anem a Bejamar, passem un moment per al Mercat Vell, que el tenim aquí al costat. S'ha pogut d'alguna forma ja desbloquejar alguna cosa amb la Casa Bacardí?
Completada no, completat encara no. L'última versió es va explicar en un ple municipal, l'últim estat de la negociació, que és que sembla que podríem tancar un acord d'un o dos anys, diguem, per passar doncs, aquest any 2018-2019, abans no es decideixi en el debat, en el si del debat del pla d'equipaments, que començarà d'aquí poques setmanes, què en fem del Mercat Vell i quin ús públic li el destinem.
Perquè la intenció és que el mercat pugui recuperar un ús públic.
Bé,
a partir d'aquella proposta que en el seu dia va posar la CUP sobre la taula, etcètera, etcètera.
La moció aprovada pel ple és aquesta.
És aquesta.
I hem cregut oportú que ara cobrirem aquest mes de maig el debat públic sobre el pla d'equipaments, és a dir, quins equipaments necessita Sitges en els propers mesos i anys, posar el Mercat Vell dintre d'aquest debat.
D'acord.
I que públicament i de manera transparent i participativa tothom pugui opinar i participar en la decisió de què ha de ser el Mercat Vell.
L'alcalde,
però... Mentre això no es produeixi,
doncs s'ha de donar una solució.
Continuar gestionant el Mercat Vell com fins ara.
D'acord. L'alcalde, però, creu que el Mercat Vell ha de recuperar el seu ús públic?
Sí, nosaltres sempre hem considerat que el mercat com a equipament i on està ubicat hauria de tenir un ús públic, però també hem mantingut que l'activitat de Bacardí està donant resultats i que és més a més una opinió compartida, per exemple, pels comerciants que és un pol d'atracció i que genera activitat i moviment de persones i activitat econòmica i que per tant hauríem de ser capaços de generar una activitat pública lo suficientment interessant com aquesta.
D'acord, i per tant, no sé si a partir d'aquesta consideració que feu més d'un deu pensar, home, valdria la pena proposar-li a Bacardí algun lloc
alternatiu.
Sí,
també és una qüestió que també hi ha sobre la taula. El que passa que, clar, si oferim un lloc públic, el debat continua sent el mateix.
Tornarà a ser el mateix,
perquè
no?
Tornem a estar en el debat del pla d'equipaments. Per tant, bueno, tinguem el debat del pla d'equipaments, a veure doncs, una mica què és el que ens surt de tot plegat i aleshores decidim.
Els que vagin avui a Bejamar trobaran, com no, llibres, roses i al darrere, obres.
Sí, sí, sí. Malauradament. Quan hi ha obres, doncs hi ha maquinària, hi ha material, perquè fan falta.
A veure si l'alcalde ens pot explicar, així d'aquesta forma didàctica, si al passeig de la Ribera ha passat alguna cosa amb les rajoles.
No.
No.
Que tingui constància, no.
Per què? Vaja, més d'un i més de dos, i vàrem baixar a comprovar-ho, tenien la sensació de que s'havia pavimentat el passeig de la Ribera i que després les rajoles s'han aixecat per alguna qüestió.
I veritablement... D'algun tram.
D'algun tram, o de bona part del que estava enrajolat. L'alcalde en té coneixement de si ha passat alguna cosa.
No en tinc coneixement, miraré d'assabentar-me'n avui mateix, si potser hi ha hagut algun trosset que l'han hagut de refer, alguna cosa, no ho sé,
Bastant tros en qualsevol cas.
Si fos crec important m'hagués arribat, entenc jo, però vaja.
Us ho pregunto per si sou coneixedor de si hi ha hagut alguna tot va segons el pla.
Jo la darrera informació que tinc de les obres del passeig de la Ribera des del punt de vista tècnic van ser dimecres passat, que és el dia que hi ha reunió de govern, i entre el regidor responsable que fa el seguiment de les inversions que estem fent aquest any ens va informar que anava sobre termini i que per tant, en principi, amb el calendari previst, l'obra s'acabaria tal com estava previst el juny.
D'acord. És a dir, ningú us va dir en veu alta si hi havia hagut algun problema amb les rajoles?
No, que hagi passat d'allà cap aquí, miraré d'assabentar-me'n, però vaja, jo no en tinc coneixement.
D'acord, com a mínim necessitaven com una certa opinió fonamentada com a mínim des de dalt de tot per saber si ha passat alguna cosa o no. Sobre les escales del pas de la via.
Sí.
Perquè assenyalàvem ja en el seu dia bé aquella intenció, aquell objectiu que el trimestre, el primer trimestre del 2018, això ja estigués col·locat i fet.
Sí.
Com està això?
La licitació està endarrerida. És a dir, està feta, però no està adjudicada encara. És a dir, s'ha convocat, però no està adjudicada. I per tant, quan s'adjudiqui... Clar, ens ha passat una cosa que una mica era visible que ens podia passar, que és que com que hi ha tantes obres en marxa i tantes licitacions en marxa, el Departament de Contractació de l'Ajuntament
no dona l'abast.
I per tant, clar, és a dir...
Ens agradaria que ho havíem apuntat això a finals de l'any passat.
Ens agradaria que tot fos més ràpid.
Si la casa seria capaç de poder...
I no és que no s'estigui fent la feina, eh? No. Al contrari, que hi ha molta feina.
Sí, sí. Sinó que la feina depassa les capacitats de poder-la.
I per tant es va fent. I primer es fa el número 1, i després el número 2, després el número 3, i quan acaba el 3, el 4, i quan acaba... I bé, doncs hi ha un... És a dir, la licitació està convocada, però no està adjudicada. De totes maneres, estem a 23 d'abril, tenim fins al 31 de desembre per executar tota l'obra i per tant...
Però suposo que més d'un veí us dirà que això de les escales clama al cel.
Clama al cel, clar que sí que clama al cel. I tant. I més els últims dies que hi ha hagut actes vandàlics de nou.
Això és
perquè
un...
sempre, rep és, la mateixa, és un sempre rep la mateixa infraestructura. Hi ha hagut algú que s'ha ensenyat amb aquesta infraestructura i ganes també de fer la guitza a veïns i veïnes que tenen problemes de mobilitat o que les utilitzen habitualment per passar d'un barri a l'altre, no? Bé, però l'objectiu és això, canviar-les, posar-les noves, són teòricament més resistents, teòricament han de resistir millor els embats de l'incivisme.
Feu aquella expressió de cara...
Teòricament.
Del que m'asseguren això, clar. I jo m'ho vull creure, però...
Sí, però com que he vist que moltes vegades el vandalisme té nivells... molt alts d'agressivitat contra el mobiliari urbà, i això és que arribes un moment que penses si un dia se t'emporten els màstils de 8 metres d'alçada que pesen moltíssim de la plaça de l'Ajuntament, que no has de pensar que pot passar un altre dia. Ens van dir, amb aquests màstils no patiu, que no, amb això...
Sí, doncs mira, ens enduem el màstil.
Allò que deia de la meva mare, és irrompible. Sí. La mare deia irrompible. I, bueno, es deuen ser irrompibles, però si els descolles i te'ls emportes, doncs ja no ho són. No?
Van anar a parar a la platja Sant Sebastià,
no? A la platja Sant Sebastià van anar a parar.
Sí. Cada alcalde ha vist coses, perquè si no recordo malament em sembla que va ser Veget que va veure com unes jardineres de ferro colat del cap de la vila van anar a parar a Baluart
avall. Baluart avall. Van pujar tot
el carrer Major
perquè es va rascar les rajoles,
les
van arrossegar i del Baluart les van llançar a baix a la Fragata. Quan veus aquestes coses, per més irrompible que sigui, clar, és que dius, el nivell d'incivisme pot ser altíssim.
Qui us escolti pensarà, perquè això és un repte per l'alcalde actual, pel qui ho va ser, pel qui ho sigui en el futur, això es pot administrar d'alguna manera? Això té alguna solució?
Bé, hi ha moltes...
Mal que sigui, pel que pugui dir, bé, escolta'm, uns màstils a l'Ajuntament, allò a la Casa de la Vila, que no la vigila ningú perquè s'enduguin dos màstils d'aquesta envergadura de la façana.
És a dir, a l'Ajuntament hi ha vigilància durant el dia, durant la nit la patrulla pel poble.
I per tant és com un altre edifici més del poble.
Com un altre edifici o com un altre barri, vull dir que el patrullatge es passa quan el moment que està patrullant, vull dir, no estan fixos a tot arreu. Tant de bo poguéssim tenir policia fixa a tot arreu, a tota hora, però això no és així, no? Cal conscienciació, cal campanya de civisme, cal conscienciar-nos cadascú i també, evidentment, si en el cas de que es produeix un acte incívic, doncs si s'ha de sancionar degudament, doncs també cal.
Aquest Sitges que s'està fent més gran ho posarà cada cop més difícil, els cossos de seguretat.
Els problemes d'incivisme es produeixen tot arreu, eh? En pobles petits potser en menor grau, però en pobles més grans també. Vull dir, és una qüestió de que hauríem d'intentar, i espero que en això les normes de l'Estat vagin canviant, que és que a mesura que els municipis creixen, puguin créixer els equipaments i les dotacions de policia, de serveis de personal, de brigades, d'administració, tot. A la mateixa condició,
quan aquestes 80 grau. Quan aquestes 80 hectàrees de la Plana i Santa Bàrbara es comencin a evitar.
Sí, clar, són més barris i la plantilla de l'Ajuntament és la mateixa.
Bé, ja es va veure per Carnaval quan els cotxes van entrar, quan encara no hi podien entrar.
Sí, amb un acte d'absoluta irresponsabilitat.
Però allà hi eren.
Sí, sí. Sí, sí. Realment és el que estem lluitant ara, intentar créixer, és a dir, ara que l'Ajuntament compleix totes les ràtios ja de gestió pressupostària, d'endeutament, que ja el tenim, endeutament molt petit, 68 milions d'euros, hem passat a 9 milions, Doncs ara que l'Ajuntament compleix ampliar la plantilla municipal. Però encara tenim entrebancs, encara les normes no ens deixen.
El proper 26 de maig, 1.858 persones tindran el dret a manifestar públicament si volen continuar pertanyent al municipi de Sitges o si es volen incorporar al municipi de Castelldefels. És allò que en diem consulta popular no referendària.
De caràcter sectorial.
De caràcter sectorial, per no dir referèndum, oi? Perquè no ho podem dir.
I perquè no ho és.
I perquè no ho és, però en qualsevol cas s'hi apropa, des del punt de vista pràctic. Vostès podran dir, aquests 1.858 veïns
de les botigues
majors de 16 anys, d'un padró de 2.374 persones censades, podran decidir, a partir d'aquesta pregunta, un sí o un no, i si hi ha una participació superior al 35%, el govern de l'Ajuntament de Sitges es compromet a fer-se seu el resultat d'aquesta consulta. Bé, es va fer una audiència pública i bé, l'audiència pública, diguem-ne, que va posar una mica sobre la taula, no sabem si dir, aquella eterna qüestió que els veïns de les botigues sempre han viscut, el sentir-se ciutadans de segona, el no acabar de veure massa clars els números que els hi va plantejar l'Ajuntament, i des de fora sempre ens movem en aquella balança tan difícil d'equilibrar. Si em parles de diners, dona la sensació que tot ho fas per interès del diner, i si em parles de persones, doncs aleshores, diguem-ne, el debat ja entra en un vessant més emocional i més subjectiu, que ja és molt difícil de ponderar. Quina sensació veu tenir després d'aquella audiència pública?
Bé, sempre que fem una audiència pública o un consell municipal al nucli de les botigues, sempre es produeix aquesta expressió per part dels veïns de sentir-se maltractats des del punt de vista de l'Ajuntament, amb un deute històric molt gran d'equipaments, d'infraestructures. Sempre, en qualsevol acte que fem, en el qual hi participem Ajuntament i veïns, sempre s'expressa. Crec que una part de fonament de raó hi és gran, perquè realment és un espai, un nucli de població que va créixer molt ràpid, i a més que està dividit per tres infraestructures molt grans, que és la via del tren, l'autopista i la carretera, cosa que talla els barris i a vegades fa difícil la comunicació normal, habitual i quotidiana, i que realment doncs, hi ha un dèficit d'equipaments important. No? Per tant, això és cert. I ara quan expressem, quan fem una audiència pública per parlar de la consulta, doncs un dels temes és aquest, no? Que pot ser que l'argument, la reflexió que un veí o una veïna utilitzi per a l'hora de decidir si vol continuar formant part del municipi de Sitges o segregar-se i marxar a Castelldefels, no? Per tant, això hi és, i per tant, la sensació, diguem que la tenim habitualment, és a dir, aquesta percepció d'aquest disgust hi és, però també és veritat que en aquests últims anys estem fent esforços per intentar anar posant les botigues al dia, anar intentant dotar-la d'aquests equipaments necessaris. En el passat mandat, el mandat 2011-2015, va ser l'ampliació del túnel sota la via del tren de Port Ginesta, que va ser l'única inversió que es va fer, l'única que es va fer en tot el mandat municipal, i es va fer a les botigues. En aquest mandat, d'acord amb el que ens van demanar els veïns en el primer Consell Municipal que vam celebrar el 2015, va ser reformar la carretera, l'antiga 246, al pas per les botigues, que és convertir-la en una avinguda, el passeig marítim de les botigues, continuar la reforma que s'ha fet a Castelldefels, el centre cívic, el soterrament de l'enllumenat a Garraf 2, és a dir, aquestes grans obres milionàries, i que la més avançada de totes és la reforma de la carretera, de l'avinguda de les botigues, que les obres començaran a passar l'estiu, que ja està a licitació, no? Per tant, esforços se n'estan fent, el que passa que entenc que els veïns voldrien que això fos tot ràpid de seguida i de cop, i és molt difícil, no hi ha capacitat per fer-ho.
En el plantejament del gerent municipal hi havia una frase que ens va quedar molt, aquella de que és difícil territorialitzar.
Sí,
els números. És evident, i més d'un també hauria pensar, bé, és clar, tampoc deu haver una estadística sobre quants veïns i veïnes de les botigues utilitzen serveis de Castelldefels, del municipi de Castelldefels, respecte dels serveis de Sitges. O hi ha una estadística més o menys feta d'això?
No hi és, excepte...
Perquè segurament aquesta encara seria més òbvia que la dels
números. Les escoles. Tenim més clar, que alumnes escolaritzats a Sitges, per exemple, a la llar d'infants només n'hi ha un, i es va comentar en el cas de la aquest cas concret, que era derivat per un tema pràctic, doncs perquè la família treballa a la vila i aleshores
li anava si més sortia... bé,
no? Sinó realment per un tema de proximitat.
Tampoc no seria ni aquest alumne.
Per un tema de proximitat, de vida quotidiana, de fer fàcil la vida quotidiana, doncs és normal que els veïns de les botigues, a l'ambulatori, a les escoles, al comerç, a la biblioteca, utilitzin els serveis que tenen més a prop, que són els de Castelldefels. És a dir, analitzar per territori algunes despeses municipals es fa difícil. Per exemple, en el cas de la pista dels equipaments esportius, sí que ho podem fer, perquè el camp d'Aiguadols, els pavellons de Pinsbens estan a la vila, en canvi, a les botigues hi ha una pista poliesportiva, i sí que podem dir, doncs mira, la pista poliesportiva té aquestes despeses, X, i en canvi, el camp d'Aiguadols i els pavellons de Pinsbens, aquestes altres. I per tant, sí que podem saber què costa els equipaments esportius a la vila i a les botigues. Però hi ha molts altres serveis municipals que no. Per exemple, jo em vaig posar un d'exemple a l'audiència pública, el cementiri. El cementiri és un servei que es fa molt difícil, perquè tinguis o no sepultures en el cementiri municipal, és un servei que és obligatori i que l'ha de pagar tot el municipi. O, per exemple, què costa l'emissora municipal? L'emissora municipal allà, si no és per internet, no se sent, no hi arriba, Ràdio Maricel, però és una emissora municipal que ha de pagar el conjunt de tot el veïnat de Sitges, de tot el municipi. Però sí que és veritat que ells diuen, nosaltres si no és a través d'internet no la sentim. No? O, per exemple, què costen els advocats de l'Ajuntament? O què costa el secretari? O què costa la intervenció general? Sí, sí. És un servei que ha de pagar tot el municipi.
L'administració.
L'administració en si, no? O els òrgans de govern. Per tant, fa molt difícil...
Ho dic per si en el fons...
Al Poble Sec li costa tant, a les botigues tant, al Poble de Garraf tant, a Campell tant.
Ho dic per si en el fons, aleshores, plantejar un cert motiu de debat a l'entorn dels números arriba a ficar tothom dins d'un parany. Perquè, no. Perquè per moltes raons no pots quantificar.
Mai aquest debat sorgeix de la necessitat i la petició veïnal que sempre ens van fer, que volien saber quants diners s'ingressen i quantes despeses es generen a les botigues, no? I per tenir els números clars a l'hora de prendre una decisió tan transcendental com és aquesta, que potser decideixen segregar-se i marxar al municipi de Castelldefels, no? Com que és difícil, tècnicament, el govern, quan ens ho vam plantejar, vam fer l'encàrrec al Departament d'Hisenda de l'Ajuntament i tècnicament se'ns va dir, escolteu, hi ha coses que potser sí que podem precisar més, per exemple, la llum, no ho tenim a dia d'avui, però sí que potser podríem a partir d'ara intentar saber què costa l'enllumenat públic de les botigues i què costa el de la vila i què costa el del poble de Garraf. Però com que avui en dia això no ho tenim d'aquesta manera territorial, l'única manera de fer-ho és per càpita.
Ho dic perquè en l'audiència pública algú es va mostrar molt crític amb l'estudi. Amb l'estudi que havia fet.
I quan ho va presentar el Departament d'Hisenda i la gerència municipal van presentar els números, ja ho van dir, aquesta és una manera d'interpretar els números. Segurament n'hi haurà tantes com a economistes hi hagi en aquesta sala, com a economistes hi hagi al municipi i economistes hi hagi al món. Però la nostra, que hem interpretat ara, és que amb la dificultat que tenim és fer-ho per càpita.
Per això dic que és un debat complex, perquè en el fons si has de decidir amb el teu vot, acabaràs decidint a partir d'una informació que els propis elaboradors d'aquesta informació ja consideren que la seva és aquesta visió, però una altra pot tenir una altra visió que pot
Correcte.
Ser radicalment diferent.
Però que sigui una visió no vol dir que sigui errònia.
No, no.
Vol dir que hi ha aquesta i n'hi poden haver més. I per tant és un criteri més que tens tu a l'hora de decidir a quin municipi vols formar part. Igual que tindràs d'altres, com per exemple el que dèiem, la vida quotidiana. La vida quotidiana probablement pot influir en un veí o veïna a l'hora de decidir si vol pertànyer a Sitges o Castelldefels. O temes absolutament emocionals o sentimentals, de dir jo em sento d'aquest municipi i no em sento de l'altre, o al revés, o em sento de tot arreu, o d'enlloc, no ho sé. Per tant, pot tenir-hi molt a veure. O qüestions familiars, on tinc la família, o on tinc el patrimoni, és a dir, on tinc la finca. En fi.
Ho deia perquè això dels números sempre pot amagar un parany, no? I més des de l'àmbit públic. No em parleu de números, som veïns, som persones de Sitges, per tant... Aquí també. No parlem tants de números, sinó que parlem de què? Aquestes persones han d'estar ben ateses amb els serveis com cal, en siguin 50, en siguin 200, en siguin 1.500.
En això jo crec que estem tots d'acord. I a més estem tots d'acord només els ajuntaments, sinó els veïns i els economistes que podrien fer anàlisis de balances fiscals.
En l'àmbit públic això és
però,
així.
Però hi havia una petició veïnal, que era saber quan s'ingressa i quan es gasta, i l'havíem d'atendre. I ens va semblar que la millor manera de fer-ho era no fent un discurs polític, sinó encarregar als serveis tècnics municipals un informe tècnic. També haig de dir que aquesta petició feia temps que hi era sobre la taula. I el que sí que és precís i exacte són els ingressos. Les despeses podríem discutir més, però els ingressos són exactes perquè sabem quan es recapta d'IBI a l'Ajuntament.
És a dir, l'Ajuntament de Sitges ingressa en concepte d'impostos per part dels veïns de les botigues.
I en la part que li pertoca de transferències de l'Estat per nombre d'habitants, perquè la transferència de l'Estat va per nombre d'habitants, i per tant també és una xifra bastant exacta.
Tant que en parlàvem abans que Sitges arribés als 20.000 habitants, que la transferència de l'Estat, etcètera, etcètera.
3.400.000 euros.
D'acord.
I dels quals no arriba a 200.000 euros, són només de Port Ginesta, que aquest també era un altre meló per obrir. Quan s'ingressa de Port Ginesta? 198.000 euros a les arques municipals, que no són els únics impostos que paga Port Ginesta, però no els paga l'Ajuntament, els paga a la Generalitat, a Ports de la Generalitat, perquè és una concessió administrativa de Ports de la Generalitat. Per tant, al municipi no arriba a 200.000 euros. El debat estarà, lògicament, en les despeses, en això, el que dèiem, la manera de calcular-ho, no? Que el càlcul que ha fet els serveis municipals és que les despeses doncs pugen al voltant d'uns 3 milions d'euros anuals, i per tant hi ha, diguem, aquesta diferència de 400.000 euros, que és el que la gerència municipal va presentar a l'audiència com un dèficit fiscal, que podríem dir-ho d'aquesta manera, no? Potser no és la millor manera, d'entre el que recapta i el que es gasta, que no ve a ser diferent en el que passa en el conjunt del municipi degut als romanents municipals, que també s'ingressa més del que es gasta.
En el fons, però, teniu la sensació que aquest és més un debat de números o un debat emocional, un debat de sensacions? Teniu la sensació que els veïns de les botigues votaran per com se senten per els números que hi ha sobre
la taula? Jo crec que influirà més el com se senten, perquè el que sempre hem, nosaltres, almenys la percepció que hem tingut a totes les reunions, xerrades que hem fet, que hem compartit aquí i allà, sempre ha estat aquest sentiment de llunyania, que és física i que és real, i que a més hi ha una barrera enorme, que és el massís del Garraf i el peatge de l'autopista i les costes del Garraf, que encara ho dificulten més, no? I que ells sempre expressen. Per tant, jo crec que això influirà molt a l'hora de decidir.
Per aquells que sempre puguin interpretar si l'Ajuntament, si el govern implícitament els pot estar dient als veïns de les botigues, doncs si us sentiu lluny, aquí teniu una oportunitat que és formar part de Castelldefels.
No ho hem plantejat mai així. De fet, qui obre aquest debat, i que aquest debat no només l'obre, perdoneu, no ho he dit bé, qui porta aquest debat a les institucions és el veïnat de les botigues. Quan en el passat mandat se'n va a veure l'Ajuntament de Castelldefels i li planteja la segregació. Per tant, l'Ajuntament de Sitges, el que hem fet, el govern de Sitges, en aquest mandat, és recollir aquesta inquietud i dir, anem a veure si aquest és només una inquietud o un debat de les associacions de veïns o està compartit per la resta de veïns i veïnes, no? Que no formen part, a vegades, de cap associació, no? I que no estan, diguem, organitzats a través de cap entitat. Anem a saber l'opinió generalitzada. Donem l'oportunitat de que la gent pugui opinar lliurement sobre aquesta qüestió. I això és el que farem. Per això no prenem partit. L'únic que farem és campanya per la participació. La campanya començarà el 4 de maig, del 4 de maig al 25 de maig. Ja saben que totes les entitats, formacions polítiques que es vulguin, s'han de prèviament inscriure, excepte les formacions que tenen representació a l'Ajuntament de Sitges, representació municipal, com a partits polítics, i fer campanya per allò que considerin, per la participació, a favor de la segregació o en contra. Nosaltres en cap moment estem empenyent cap posició, al contrari, donar la veu als veïns, veu al poble.
I que això no serà mai d'un dia per altre.
No.
I menys en vigília d'un any electoral.
No, serà un procés llarg. No sé si serà de 7 o 8 anys que va dir algun veí o veïna, potser no serà ni molt menys tant, però en qualsevol cas, ara anem a escoltar què diuen els veïns, què pensen els veïns.
Apuntem aquí una qüestió que va exposar el regidor Lluís Mercè sobre una sentència judicial.
Sí.
Què és això? Fins on us puc explicar d'una forma més o menys clara o entenedora?
Sí, això va sortir a l'audiència, no era el tema de debat de l'audiència, però algú interessadament ho va utilitzar. És el barri de les Terrasses, hi havia una qüestió urbanística pendent de fa molts anys, que ha anat en diferents instàncies judicials, i ara al final hi ha una sentència ferma, que pel que es va veure, doncs els serveis jurídics municipals interpreten la lectura del text de la sentència ferma d'una manera i els veïns propietaris d'una altra. No?
Bé, això era una qüestió que involucrava una empresa privada, que no s'hauria de fer una promoció?
Que no es devia fer correctament. Ara no, com que aquell dia ja vaig dir alguna cosa que llavors se'n va malinterpretar, jo en qüestions jurídiques prefereixo que siguin els juristes de l'Ajuntament els que diguin exactament què és el que hi ha, però bàsicament era això, no? Que hi ha una indemnització de 3 milions d'euros.
D'alguna forma, alguns entenen que això s'ha de repercutir amb els veïns d'aquesta urbanització, per dir-ho així, sí. I uns altres entenen que s'ha de repercutir amb l'Ajuntament.
Sí, i amb l'empresa privada que ho va promoure, que ja no existeix. Val, i per tant, ara, és a dir...
Com deia aquell, lliure'ns Nostre Senyor de les empreses privades que fan fallida i que participen d'obres en les quals després...
Jo diria, i de les sentències judicials que no són prou clares. Perquè la sentència, bé, és el que dic, si, des del moment que hi pot haver una sentència, interpretacions vàries, vaja, entrem en un terreny molt... Perquè la sentència és ferma. La sentència ferma podria dir, paguis... I que paguin aquests.
I ja està.
I ja està.
Però
I,
no ho diu. O no ho diu tan clarament.
Subsidiàriament, no tal, ho sé. Tal. I, per tant, prefereixo que de juristes a juristes parlin i si cal demanar un aclariment de sentència que es demani i el que digui el jutge es farà. En qualsevol cas, missatge de tranquil·litat. L'Ajuntament farem la reserva dels 3 milions d'euros
per si de cas
li toca pagar a tot el municipi de Sitges. Si li toca pagar a tot el municipi, l'Ajuntament tindrà la reserva amb els romanents d'aquest any, que també hi haurà romanent de tresoreria ara, en aquest ple o en el ple següent.
Sí, és a dir,
i per tant, separarem els 3 milions per pagar si ens pertoca.
En qualsevol cas, cap veí s'ha de preocupar si la interpretació de la sentència és que l'Ajuntament pagui perquè l'Ajuntament tindrà els diners.
Correcte. Correcte. Una altra cosa és que la sentència, sí, l'aclariment de sentència digués que ha de pagar algú altre. Però si li toca a l'Ajuntament, es pagarà. Farem la reserva de diners, una sentència més d'aquestes milionàries que hem heretat i que haurem de pagar una qüestió urbanística de fa 20 anys i que, a més, són 3 milions d'euros que podien anar destinats a una altra cosa que bona falta ens fan i no, hauran de servir per pagar sentències.
A veure si recordo que aquesta legislatura ja n'hi havia una de Vallpineda.
Hi ha una de 3 milions i mig.
Una de 3 milions i mig.
1,4 del patronat. Ja en portem 5,
sí.
Si ara hi afegíssim aquesta en portaríem 8.
I aleshores aquella que s'ha resolt del Cortijo,
la del Cortijo que està allà no, la
no està
resolt encara, i una altra de ratpenat també, i una altra de ratpenat milionària,
una altra de ratpenat
milionària també, sí.
De com a quan?
Aquella em sembla que també eren 2 milions o 3 també. Tot això de coses que van passar als anys 80-90 i que han anat generant judicis a diferents instàncies, al final ha arribat el Suprem.
Qui us escolti, no està clar.
I amb sentència ferma l'Ajuntament condemnat a pagar. Per coses que es van fer malament fa 20 anys.
Qui us escolti pensarà allò que més d'un pot pensar honestament a peu de carrer. Qui se'n fa responsable d'això?
Ningú.
Ningú.
Se'n fa responsable al poble de Sitges perquè li toca pagar-ho en l'exercici actual.
Això és un problema.
Això és un problema. Això és un problema.
Si hi ha alguna cosa abans, que... Abans, ara i sempre, aquella sensació de que davant de determinades qüestions que són molt punyents, com és aquesta d'haver de pagar unes quantitats absolutament desorbitades per una cosa que en el seu dia no es va tramitar o no es va fer o no es va vetllar prou, al final resulti que dels mobles trencats tothom n'ha d'assumir els costos quan la responsabilitat no és pas de tothom.
Sí, sí, i que a més ni polítics ni tècnics igual ni sònia. Igual ja estan retirats
o igual són morts.
Bé, és així. Això no està ben muntat. Jo sempre m'ha agradat traslladar el missatge als companys i companyes de l'equip de govern i del consistori i als tècnics i als directius de la casa d'intentar, com que ho hem patit molt això, perquè l'Ajuntament aquests últims anys no ha anat mai sobrat de diners, al contrari, ara estem en una situació bona, però hem patit molt, quan ens queia una sentència judicial i tu esperaves o feies un racó de diners per posar al dia aquell equipament, per asfaltar carrers, per la jardineria, per poder ampliar la plantilla de la policia, per no sé què, per tantes coses, i llavors et queia una sentència i havies de destinar de cop els diners a pagar aquesta sentència i se t'esborrava tots aquests somnis que tenies d'intentar fer les coses millor, a intentar sobretot no deixar... no afegir cap herència negativa en aquest sentit, és a dir, que aquests anys de gestió intentar fer les coses al màxim de rigoroses i de bé possibles per no deixar-li a ningú cap més marron d'aquests que li pugui generar d'aquí uns quants anys una sentència milionària.
Creieu que hi ha una certa consciència d'això?
Crec que sí.
Del valor d'això?
Crec que comenci a ser-hi perquè ara tothom se n'adona que les coses mal fetes fa molts anys no desapareixen de cop, i menys en el circuit judicial. El circuit judicial trigarà molts anys, però un expedient no es tanca.
I quan menys tu esperis, et caurà
el
damunt.
I quan menys esperes, pum, surt. I aleshores, i a més t'agafa desprevingut, potser no previst. Per això ara també les normes estatals han inclòs que els pressupostos han de tenir unes previsions, diguem, de poder pagar determinades situacions que puguin venir sobrevingudes, no previstes, com poden ser unes sentències judicials.
D'aquí un any estarem a les portes d'eleccions, o Sant Jordi serà aquell Sant Jordi que els partits reparteixen punts de llibre i totes aquelles coses, o menys això és el que es feia abans.
Entemo que sí.
Teniu ganes de seguir?
Bé, ara estic en un procés de reflexió. Jo sempre sabeu que he defensat privadament i públicament que els mandats haurien d'estar limitats, perquè realment penso que és molt sa i molt bo pel sistema democràtic, per la democràcia, pels partits, per les institucions, canviar de persones responsables al capdavant, però sí que haig de dir que la situació, doncs, de Sitges, no? De cara, estem en un moment, doncs, que realment hem fet els deures a nivell econòmic i estem invertint i estem poguent començar a posar al dia les coses que tanta falta li feien a Sitges, doncs això engresca a continuar, engresca la situació, doncs, també del país, de compromís amb el país, però també és veritat que jo em mantinc en aquesta situació de dir crec que això ha de ser limitat. Ara diguem que tinc el debat en l'àmbit familiar, perquè la família també reclama. La família també reclama, també hi té veu i vot en això, perquè jo, quan completi aquest mandat, portaré 12 anys de dedicació al servei públic a l'Ajuntament, entre 4 anys a l'oposició i 8 a l'alcaldia, i per tant la família també crec que més se l'ha d'escoltar.
A veure què ens surt d'aquesta reflexió. Alcalde, gràcies, bon Sant Jordi.
Gràcies, bon Sant Jordi a tothom, gaudiu d'aquesta diada, de la cultura, del coneixement i també de l'amor i de l'estima.
Tornem demà a les 9. Adéu-siau.
Al matí amb nosaltres.